Via Lliure.
Podcast.
Arribats a aquesta hora del matí, que sabeu que ens movem en un xoc de civilitzacions, perquè és una hora entre intempestiva i plàcida, és una hora per tota aquella gent que tot just està obrint un ull i es comença a despertar, perquè el dia el té encara per davant, i una hora també intempestiva per tots aquells que encara no havien fet descansar el seu cos al damunt del matalàs del llit, no? I que tot just se n'hi estan anant. Doncs bé, en aquest xoc de civilitzacions en què ens trobem, és una hora perfecta per nosaltres per desplaçar-nos a un raconet que coneixeu molt bé, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda o que no hem volgut revelar mai del mapa geogràfic del nostre país, al final del qual, d'aquest carreró, hi ha un edifici sense massa pretensions i que l'interior amaga múltiples meravelles. Allà hi ha a la porta sempre l'Albert Beorlegui, expectant. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Molt bé. I tu, com ha anat la setmana?
Bé, bé, força bé. Una mica més tranquil·leta respecte a l'anterior, però vaja, déu-n'hi-do com es presenta, sobretot aquest cap de setmana, amb les eleccions a Itàlia, i no, estem molt engrescats, eh? O sigui que avorrits, allò que dius, ai, és que
mai,
no...
Mai,
no. Això mai, eh?
Escolta, el nivell del flux a les corbes de cartes, hem d'estar en prealerta o encara no?
Mira, jo no voldria ser portador de males noves,
no comencem,
perquè ja com està el món, diguem-ne que si de cas encara no deiem veure, però, clar, ja estem al mes de juny, eh? O sigui, pensa que les dues comunicacions que llegirem avui corresponen a principis de juny, el dia 6 que ens va arribar una carta, a més és de l'estranger, ja veurem, des d'Alabama...
Què dius, ara?
Sí. I un altre que ens arriba de Lleida, que és un vell amic del programa, el Joan Bautista Hernández. Però, clar, pensa que llavors ja saltarem al juliol. Juliol, agost, encara serem al setembre. Jo he calculat que encara queden unes 3-4 setmanes, però...
Eh? Compte, eh? Trasbeurlegui, no comencis, eh?
Que dramàtic aquest silenci, eh? Jo diria que la setmana que ve podrem anunciar si establim un prealerta o no.
Beorlegui.
Si podem començar a desempolsegar l'alarma nuclear...
Beorlegui, no, eh?
O no.
Vull dir que prou tensions hi ha en la societat actual com perquè afegim una qüestió més... O sigui, tu el que estàs dient és que pot ser que comencem a tenir problemes de flux de cartes i, per tant...
Pot ser que tindrem problemes de flux de cartes.
La teva lletania terrible... el teu plany lamentable pot començar a aparèixer, eh? Perquè, a més, ets una persona molt emocional.
Sí,
hi ha un moment en què t'adones que potser
aquesta,
no hi ha una resposta dels oients.
Darrere aquesta màscara de fredor i gèlida personalitat s'hi amaga un cert tendre i sensible que plora quan no arriben les cartes.
Deixa'm dir una cosa de cara als oients. Jo només demano una cosa. O sigui, no em feu passar per això una altra vegada. Jo, per al plany del Beorlegui, no ho aguantaré. Per tant, si podeu tornar a començar a enviar cartes, i si no, ho deixem córrer ja, però no em feu passar per al tràngol.
A veure, és que potser les coses són com són.
Sí, sí,
acceptem.
Sí, completament
acceptem que hi ha totes les cartes que havíem de rebre, ja les hem rebut.
He sentit que ho tinc 14 vegades en aquests anys, això.
Ja està, ja no hi ha res a fer. Mira, les dues cartes d'avui són d'oients, d'amics oients del programa, que ja ens han escrit en altres ocasions. Vull dir que sí, ja han acabat. I els pobres diuen no, que no.
Sí,
però ells intenten allargar aquesta agonia fatal. Bé, però, noi, és que és el que hi ha.
En tot cas, llegim aquestes cartes i descartem, mai millor dit, aquesta mena d'estat d'ànim lamentable en què has entrat.
La primera carta ens arriba, mira, vigília de Sant Joan.
La tardor et senta fatal, eh?
Sí, no, què dius? Sí, m'encanta la tardor.
Sí, ja es
nota. La vigília de Sant Joan, el segell està datat de Lleida, i és el nostre vell amic, el Joan Bautista Hernández. Recordem, és la primera persona que ens va escriure el programa. De fet, aquestes últimes setmanes hem llegit bastantes cartes seves, si recordes, el dia de Sant Jordi en vam llegir una, el dia de Mare de Montserrat una altra, i mira...
Gairebé que el Joan Bautista està escrivint per tota la resta de l'audiència, pràcticament.
Això mateix. I mira, no és casual que estigui datada la carta el 23 de juny, és a dir, vigili de Sant Joan, i a la portada d'aquesta carta hi hagi, doncs, una escultura de Sant Joan Baptista, que, evidentment, deduïm que és el sant del nostre amic. I diu això, Lleida 23 de juny del 2022, benvolgut benvingut, senyor Beorlegui. Celebrem amb fogueres la millor nit de revetlla. S'encenen focs d'artifici i amb la vista posada en la foscor del cel, un esclat de bonhomia domina l'esperit de les persones reunides. Endevini qui paga la coca, el cava i els petards. Ho faig amb molt de gust, el retrobament amb tothom s'ho val. Salutacions, Joan Baptista Hernández. La primera comunicació que ens arriba. I la segona, com deia, és una carta també datada mes de juny que ens arriba, atenció, des d'Alabama.
Una carta, no una postal.
Des de... Sí, perdona, una postal, una postal.
Ah, una postal.
Una postal que ens arriba des d'Alabama amb un segell d'una margarida que posa Forever 2022, USA Forever, i una margarida. Un segell en forma rodona, eh? Un segell, si més no, peculiar. I a la postal veiem un acord, no de porcs, eh? Un acord, diguem-ne, un tribunal amb la seva bandera americana, els seus bancs dels acusats, el lloc que ocupa de manera preeminent el jutge, i és una fotografia en blanc i negre. I llegim el següent. Benvolgut, senyor Beorlegui, hem anat a visitar a la nostra filla que viu a Mobile, a Alabama, i que ha estat mare d'un nen. Feia anys que no ens vèiem i ens ha fet il·lusió conèixer el nostre net, en Eric. És la primera vegada que anàvem als Estats Units i la nostra filla ens ha preparat una sèrie de visites d'interès als estats de Louisiana, Mississippi i Alabama. I una d'elles ha estat anar al poble de Monroeville, on Harper Lee va viure i escriure la novel·la Matar un rossinyol.
Oh.
Han fet un petit museu on hi ha informació de l'autor i també de Truman Capote, que durant uns anys va ser veí de Harper Lee. La pel·lícula d'en Gregory Peck es va filmar a Hollywood. I per fer el jutjat van fer una còpia força exacta del jutjat del poble de Monroeville, que és la imatge precisament de la postal. Personalment ha estat una visita molt especial, ja que tant el llibre com la pel·lícula sempre els he tingut molta, molta estima. Moltes gràcies, cordials salutacions. El Lluís Benejam. Sí, te'n recordes el Lluís Benejam? És el senyor aquell que té aquella col·lecció extraordinària, és un col·leccionista magnífic de tota mena d'objectes de cinema, i que en aquella exposició que vaig fer sobre la història del cinema a Sabadell va tenir la gran amabilitat de deixar-nos uns pòsters d'algunes de les pel·lícules més emblemàtiques de la història del cinema, que és un detall que jo sempre li he agraït moltíssim. De manera que, mira, hem rebut aquesta postal, que mira, veig que està datada el 17 de juliol.
Perfecte.
Tot i que això mateix, sí, el mateix segell, 17 de juliol del 2022.
Doncs gràcies al Lluís i, evidentment, al Joan Baptista Hernández, i això que acabem de dir, que ostres, si no voleu sentir el plany lamentable del Beorlegui, doncs comenceu a enviar cartes de nou al Basar de les Sorpreses. Com sempre, a l'adreça habitual, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. I com és habitual, el compromís és el mateix de sempre. L'Albert les llegirà totes una per una, amb ordre d'arribada, i les contestarà de forma personal, de puño y letra, que en diuen. Bé, Albert, aquesta setmana, mira què anava pensant jo amb el tema del Beorlegui Express, que he patit una mica, perquè entre el tall dels autobusos, dels trens, de la mobilitat... Bueno, ha estat la setmana de la mobilitat sostenible. Dijous era el dia sense cotxes. Jo pensava, dic, hosti, l'Albert, no sé si portarà el Beorlegui Express o què fem.
Jo el porto perquè no vull provocar cap mena de conflicte radiofònic. Perfecte. I, per tant, tu tens aquí Beorlegui Express, ja el pots veure aquí. Mira, i avui, a més, ens anem a un poblet d'Anglaterra, un poblet d'11.000 habitants, anomenat Epping, que es troba al comtat d'Essex, a uns 30 quilòmetres més o menys al nord-est del centre de Londres, i allí viu una persona que d'alguna manera o altra també s'ha vist afectada per la mort de la reina Elisabet II.
Yep.
Ha sigut una nota de premsa residual que hem vist aquests dies, vull dir, que gairebé no se n'ha parlat, no? Vull dir que... I mira, de manera indirecta, aquesta senyora que viu aquí, doncs també s'ha vist afectada per aquesta luctuosa mort. Ja quan vulguis, mira, ja pots seure al cotxe.
Ja hi soc, ja hi soc.
Cinturon, sí. Espera't. Doncs apa, som-hi.
Va. Fa dies que no vaig a Anglaterra, ara.
Ah, va.
Se n'ha parlat poc.
País, eh? Sí, aquests dies no...
Mira que sí, està bé, eh?
Home.
Hòstia, noi. Quina hora és ara, aquí?
Mira, doncs sí, més o menys és quarts de set.
De set, clar, una hora menys.
Sí. Una hora menys que...
Però que és un però és un bosc o... No.
Mira, no, és una extensió... Clar, és que hem aparcat just aquí.
Sí, just aquí sobre, però...
Aquí a la dreta, però mira a l'esquerra, que
hi ha
les primeres cases d'aquesta urbanització.
Ah, és una urbanització, això, eh?
Sí, és una mena d'urbanització. A veure, de fet, hi ha un nucli antic que està una mica més allunyat, però on hem anat és aquí. Ja veus que, home, malgrat aquest so de la natura, natura que estem escoltant és un lloc molt urbà, està envoltat de boscos, el cant dels ocellets, que sempre va bé. I mira, a veure, sembla que era... Mira, aquesta casa d'aquí...
Aquesta casa?
Aquesta d'aquí, aquesta d'aquí davant, aquesta que veus amb aquest jardinet...
És maca.
Aquests xipresets ben retallets i tot això...
Bueno, això ho tenen els anglesos, s'arreglen els jardinets.
Aquest ananito de pedra que veus aquí a l'entrada...
Això sí que ja no ho porto bé.
Això és bastant discutible, això de gust, Però mira, aquesta és la casa on viu una senyora anomenada Mary Reynolds...
Sí.
Que si no hi ha cap retard... A veure, jo m'enfio de la puntualitat anglesa i si no hi ha cap retard, d'aquí a pocs segons sortirà amb britànica puntualitat per anar a passejar el seu gosset. Esperem-ho.
Ara mateix?
Ja sé. Sí, ara mateix, sí, sí. A veure, la Mary Reynolds té 89 anys, ha portat una vida molt tranquil·la, excepte per un físic que l'ha condicionat força. Mira, acoita,
oi, mira.
Ja hem sortit de casa. Acoita, mira.
No, aquí, però què?
Encara està fos.
Com ho sabies?
A veure, no, perquè és que me n'he enterat d'això, a veure. No sé si...
Aquesta és la Mary Reynolds?
Sí. Per què? Que et recorda algú?
Home,
recorda
cony, algú? Perdó. Sembla esclavada la reina d'Anglaterra, aquesta senyora.
Correcte. Per la seva semblança amb l'Augusta Monarca, aquesta... Saludem-la. Good morning!
Good morning,
ma'am. Good morning. Sí.
Però...
Doncs aquesta
senyora... A veure, si es pensarà aquesta senyora que estem sortint aquí del...
Que no, home, no.
De la zona boscosa aquesta, i ara...
Senyora...
Mira que s'ha girat
aquesta
i tot,
senyora... Home, no m'extranya.
There's no problem, ma'am.
No.
He's a celebrity. No. Va, tira, calla.
Bueno, aquesta senyora ha interpretat en pel·lícules i sèries de televisió des de fa més de 30 anys, des de l'any 1988, a la reina d'Anglaterra.
Ah!
Perquè de jove ja té una gran semblança amb la reina Elisabet.
Però no és família,
però fins als anys 80... No, té res a veure. No té res a... Home, es diu Mary Reynolds.
No, ja, però jo què sé.
Jo recordo que hi havia una escriptora que em sembla que es deia... No, aquella era Mary Reynolds. Mary Reynolds. I als anys 80 va ser quan va començar a interpretar-la, doncs això, amb algun anunci, amb alguna sèrie... A veure, no és que tingui una gran filmografia, he anat a la base de dades més important que d'actors, la imdb.com, i home, no és que sigui allò una filmografia centenària.
Però no és ella, tampoc. Vull dir, ara que no ens hagin enredat, Berlegui, m'explico?
Ostres, ara estàs pensant...
Saps aquesta cosa tipus Elvis?
Molt interessant, eh?
Tipus Elvis?
Que tota aquesta comèdia que hem fet...
Clar.
La comèdia del taüt de plom i el soldat aquell desmaiat representa que... Ha sigut la Mary Reynolds i la reina Elisabet és aquesta senyora que hem vist
aquí. A veure, la literatura està plena d'històries d'aquest tipus,
doncs
no? D'intercanvis, a més, amb monarques, no? Que tenien un doble, un germà, que no sé quantos, i llavors s'intercanvien...
Sí.
Bueno, escolta'm...
Bueno, el cas és que si aquesta senyora que acabem de saludar és la Mary Reynolds, diu que deixarà d'interpretar la reina per, òbviament, respecte a ella. Ah, malgrat que sóc que ha rebut diverses ofertes. A mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta idea, la de condicionar tota una vida a ser, degut a una semblança física, al doble d'una altra persona, i és per això que avui, si et sembla, dedicarem un nou besar de les sorpreses al 274 a la lletra D. La D de doble.
Concepte de doble, que és un concepte, ostres, inquietant per una banda, no?
Mm-hmm. Sí, perquè la idea que pugui existir una persona exactament igual a nosaltres, a veure, és més que probable. D'aquí a poques setmanes s'espera que al planeta Terra serem 8.000 milions de persones. Però si no fos així, qui pot negar que al llarg de la història de la humanitat, uns 200.000 anys, més o menys, on han viscut més de 120.000 milions de persones, segons alguns estudis científics, qui no pot dir que hi ha hagut igual, exactament igual, algú que nosaltres, no? Aquesta fascinació es trasllada de manera indirecta a d'altres conceptes semblants, com, per exemple, la curiositat que tenim sempre de saber si hi ha algú que es diu com nosaltres. No sé si has tingut mai aquesta curiositat, no?
Sí.
A veure, algú que es digui igual que Xavier Bundó o Albert Berlegui, no?
Algun n'hi ha, Vull dir, crec que una vegada que vam fer... Va ser molt divertit perquè una vegada vam fer un tema, precisament, al programa, de gent que s'anomenava com algun famós, no? Però noms que no fossin tan comuns, diguem-ne, no? Però, per exemple, hi ha un regidor de la CUP, no sé quina població, crec que és del Penedès, que es diu Jordi Pujol. I clar, no deixava de ser divertit que un regidor de la CUP es digués Jordi Pujol. Fins i tot en campanya electoral era el cap de llista i havia de tapar-se una mica el cognom, perquè no. Llavors hi havia un banquer que es deia Fidel Castro i vam parlar amb un Xavier Bundó, efectivament, també, sí.
Jo recordo que quan era petita hi havia un locutor que es deia Jesús Biorlegui, que el meu avi també es deia Jesús, i llavors la casa dels meus avis rebien moltes trucades de gent que preguntava per aquest locutor.
Oh, que bo.
I alguna vegada fins i tot alguna persona gran ens ha dit que tens algun parentiu amb aquest Jesús Biorlegui. Vull dir que d'alguna manera o altra això acaba més o menys pervivint, no? També és veritat que més enllà del tema dels noms, també hi ha altres coses que de manera indirecta ens ho recorden, això del doble, no? Un objecte tan quotidià com un mirall en què ens hi reflectim al revés no deixa de ser també, si ho pensem una mica, quelcom fascinant. Mm-hmm. O el concepte de bessons, que en el seu moment ja vam tractar, no? Per no parlar de la gran quantitat, evidentment, d'elements culturals que hi ha al darrere de tot això. Recentment, per cert, un estudi d'investigadors catalans ha fet un descobriment per al qual les persones que són iguals, sense tenir cap mena de parentiu, comparteixen gens que poden ajudar a diagnosticar malalties.
Això, o sigui, això que ho és boníssim. Sí, de fet, era un estudi, crec recordar, del doctor Manel Esteller, que es va publicar fa cosa d'un mes o...
Sí, no
o
fa
finals,
massa, sí,
a finals
sí.
d'agost, crec que va ser. I era interessantíssim amb aquesta idea de que venia a dir gairebé segur que tens alguna mena de doble en algun lloc o altre. No? Uh-huh. Aquesta idea que s'assemblen, a veure, no calcats, però dues persones que s'assemblen moltíssim en llocs absolutament recòndits, i que no tenen un parentiu directe, però sí comparteixen l'ADN. Això és, a mi em sembla absolutament fascinant, perquè no acabo d'entendre llavors com s'ha produït, no? Mm-hmm.
Doncs, boníssim. Com es pot suposar, el concepte no és gens nou, perquè és tan antic com la humanitat.
Des de quan, per tant, la humanitat li fascina i ha donat, institucionalització de la idea del doble?
Doncs mira, jo diria que des de sempre, perquè de fet hi ha una paraula que abans s'utilitzava molt, que era el concepte de socies en castellà, no? Per parlar d'algú que tenia molta semblança a una altra persona sense existir cap parentiu, fins a arribar al punt, diguem-ne, que es podia confondre. Bé, doncs l'origen de sòcia, de socies, prové de Plaut, que és un dramaturg llatí que va viure als vols al segle III abans de Crist i que té una obra que es diu Amfitrió, on s'explica la història del déu Mercuri, que es fa passar per sòcia, que és el criat del general Amfitrió, per ajudar Júpiter a seduir Alcmena, que era l'esposa del mateix general, no? És a dir, la paraula, o sigui, el nom del personatge va donar nom a una paraula que ha arribat fins als nostres dies, i estem parlant de fa més de 2.300 anys. De fet, Júpiter, o Zeus, per entendre'ns, si volem l'equivalent grec, al llarg del seu luxuriós regnat, adopta moltes formes de doble per seduir deesses, mortals, nimfes, o qui es posi per davant, perquè la lubricitat de Zeus era incontenible. La idea d'adoptar una altra personalitat per seduir la trobem molts segles més tard amb el mite artúric, on en la pròpia concepció de l'heroi, quan el rei Uther Pendragon, que desitja Igraine, que és l'esposa, per entendre's, del seu general enemic, demana al mag Merlí que el transformi en un doble del marit d'Igraine i així poder tenir relacions. I fruit d'aquesta unió naixerà el rei Artur. És a dir, el rei Artur, en el fons, és un rei bastard. Bé, i si la mitologia ens trobem amb el fenomen del doble gràcies als sortilegis divins, a la religió catòlica també trobem un fenomen semblant, que és el de la bilocació.
La bilocació, ara m'ho expliques, Biorlegui, però jo tenia entès que no és tant tenir doble, sinó estar en més d'un lloc a la vegada, no?
Correcte, sí. El que passa que, aparentment, no deixa de ser dues persones que, d'acord, que són una, però que són en llocs diferents, no? Sí, sí. I és això que dius, és un fenomen sobrenatural pel qual una persona estaria ubicat en dos llocs diferents al mateix temps, un dels quals acostuma a ser un fet més o menys transcendent, com la mort d'algú proper, no? Hi ha hagut un munt de sants que han tingut aquesta facultat, que es valora com molt mística, des de Sant Francesc d'Assís fins a Sant Antoni de Pàdua, passant per Sant Francesc Xavier, Santa Teresa de Jesús, o molt més recentment, i quan dic molt més recentment, fa 100 anys o més de 100 anys, en Sant Joan Bosco. Com es pot suposar, la ciència és molt escèptica en aquesta mena de temes, els que acaba considerant com a trastorns o al·lucinacions. En aquest cas serien col·lectives, perquè en el fons no és una persona la que mira una altra mentre aquest sant o aquest futur sant està en un altre lloc, sinó que són diverses persones les que miren, diguem-ne, l'aparició d'aquesta persona. No? Però ja que parlem de trastorns, doncs vine, un de neuropsiquiàtric, que és la síndrome de Capgras.
Ai, Biorlegui.
Sí, a veure, més enllà de l'element dolorós que pot haver-hi amb un trastorn psiquiàtric, sí. Però jo el trobo absolutament fascinant, aquest síndrome. També és conegut com la il·lusió de sòcies, allò que comentava abans, de sòcies, que és un trastorn que afecta la capacitat d'identificació del pacient. Què vol dir això? Ell creu que una persona propera a ella, sobretot un familiar, una persona molt propera a ella, és un impostor idèntic a la persona que sempre ha conviscut.
Quina angoixa, perquè, clar, la persona en qüestió està convençut de que allò és un, doble i probablement amb males intencions. És terrible.
Es va presentar de forma aguda, de forma transitòria, de forma crònica, però fixa't que aquest punt de partida, que insisteixo, estem parlant de tema psiquiàtric, per tant, diguem-ne, amb tota la serietat que hem de donar, però que en el fons és un punt de partida que ha sigut molt tractat en cinema. Ara, per exemple, m'ha vingut al cap aquella pel·lícula de La invasió de los ladrones de cuerpos, de Don Siegel, no? És a dir, aquells extraterrestres que arriben a un petit poblet i es dediquen a substituir per persones exactament igual als habitants d'aquell poble. En el fons és una invasió, diguem-ne, marciana.
I això has dit que té el nom de síndrome.
Sí,
de què?
Síndrome de cap gras.
Cap gras.
Sí, sí, es deu un psiquiatre francès, un tal Jean-Marie Joseph Capgras, que l'any 1923 va informar del cas d'una dona que afirmava que el seu marit havia estat canviat per un estrany. La pacient reconeixia a la resta de la seva família, però estava convençuda que el seu marit era una altra persona.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és una cosa molt inquietant. Bé, qui no patia la síndrome de cap gras, però es va trobar amb el mateix cas, va ser l'esposa d'un tal Martin Guerre.
Qui era Martin Guerre?
Sí, Martin Guerre va viure a Hendaye a principis del segle XVI, estem parlant de fa 400 anys, es va casar amb una noia anomenada Bertrand, van tenir un fill, i quan va ser acusat d'un robatori, va desaparèixer sense deixar rastre. Van passar els anys, 8 en total, fins que es presenta un home al mateix poble, Hendaye, exactament igual a Martin, la mateixa complexitat, les mateixes faccions, la mateixa cicatriu al front, i fins i tot amb un defecte dental que tenia el Martin Guerre. Tots van celebrar la seva arribada, es van oblidar d'aquest robatori, va ser novament acceptat a la comunitat i amb la seva dona va arribar a tenir 2 fills més. Fins que passen 3 anys i apareix un altre home que diu anomenar-se també Martin Guerre i que és absolutament idèntic al primer.
Apa!
Van celebrar un judici i el que havia pregut al principi va confessar doncs, que havia usurpat la identitat del seu marit perquè era molt semblant amb ell. Havia mirat de recopilar tota una sèrie d'informacions que tenien a veure amb la seva pròpia personalitat, però, clar, imagina't, diguem-ne, per enredar, així entre cometes, a tothom, començant per la seva dona.
Sí, sí, no? Clar, començant per la família.
El judici va ser defensat per l'escriptor, per el filòsof i per l'humanista Michel de Montaigne, dels famosos assajos, i la història té un final tràgic, perquè l'impostor va ser condemnat a mort i executat.
Mort? La història de Martin Guerre, sí. Boníssima.
La història de Martin Guerre. Ha sigut portat en cinema en diverses ocasions, L'última de les quals ja fa anys amb la Jodie Foster i el Richard Gere, si no recordo malament, una pel·lícula es deia Somerville, crec recordar. Va, i ja que parlem de llibres, doncs el concepte de doble, evidentment, és força literari.
De fet, clar, diríem que de dobles literaris n'hi ha de tots tipus, no? N'hi ha de dobles, per entendre'ns, malignes, que volen substituir, però de dobles també desconeguts, n'hi ha de tot tipus, no?
De fet, això que dius ara dels dobles malignes és un concepte que apareix molt al segle XIX amb el romanticisme, quan la figura és molt més metafòrica que no pas real i apareix molt lligada a un concepte alemany que és el Doppelhanger, que fa referència doncs, això, a un doble maligne. Trobem exemples molt famosos, el de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, per exemple, de Robert Louis Stevenson, el doble de Fyodor Dostoyevsky, o més recentment l'home duplicat de José de Saramago o el descompte mig partit de Calvino. Però el concepte, evidentment, és molt més antic perquè des de aquella comèdia de Plaute que hem anomenat, Anfitrió, fins al segle XX, el tema del doble apareix en molts llibres. A Shakespeare, per exemple, tenim la comèdia dels errors, on aquí el punt de partida són dues parelles de bessons, iguals que provoquen molts embolics. Però de dobles, sobretot de malignes, també en trobem avui en dia en una altra figura també prou coneguda, la dels polítics. Thank you.
dobles de polítics.
Sí.
Que no en tenim prou, és que hi ha, ja, que
doncs, a veure, la cosa no ve d'ara, també, eh? Vull dir, es diu que el diví emperador August va, per tant, 2.000 anys, passejant per Roma, els va trobar un foraster exactament igual a ell i li va preguntar amb una certa sornegueria si la seva mare havia estat alguna vegada a la ciutat. I el seu doble li va respondre que no, però sí el seu pare. Vull dir que això donava pistes una mica de... Podria haver algun germanastre, eh? La utilització de dobles polítics s'ha fet sempre com a mesura de protecció en situacions de perill, però també per esponjar les agendes dels dignataris. Ara resultaria, jo em sembla, bastant difícil, perquè hi ha càmeres per tot arreu, hi ha mòbils per tot arreu, i també hi ha molt poca feina per tot arreu, perquè tot s'analitza moltíssim i està penjat a l'Instagram o als Twitters al moment, no? Però s'han donat casos ja reconeguts, de gent molt famosa que han tingut dobles i que han aparegut en actes més o menys oficials. Winston Churchill, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, fins i tot es va dir d'en Franco, un fet que, per cert, va ser portat al cinema en un film d'Antonio Mercero que es deia Espérame en el cielo.
Imagino, Beorlegui, que tot això deu ser d'una època en què, vaja, la població coneixia bastant relativament els seus líders polítics, no? Vull dir que fotografies no n'hi havia tantes, no? No les podies consultar, llavors et deien que aquest senyor era el president, doncs tu creus que és el president.
Perquè la gent no podia comparar, clar, per moltes raons, no? Sobretot, evidentment, tecnològiques, no?
M'has fet pensar que era de Mark Twain, la novel·la aquella del Príncipe y el Mendigo, oi?
Mm-hmm.
Que també s'intercanviaven papers,
sí,
en aquest cas per la semblança física, que no sé si eren família i tot.
No sé si...
Potser.
Crec que...
No,
ostres, crec que no, eh? Crec que no tenien cap mena de parentiu, eh? Vull dir que aquí també podia haver posat el doble d'aquest relat tan famós d'en Twain, que també ha sigut portat moltes vegades en cinema, no? Va, ja que estem en cinema, doncs mira, acabem amb tres pel·lícules, de les moltes, evidentment, que hi ha dobles. Les tres estan a Filmin, i comencem amb una on hi surt un doble molt semblant també a un dictador. En aquest cas, anomenat Hinkel, el gran dictador.
Kinky, por lo que a mí respecta, voy a simplificar las cosas. Hagamos un trato. Usted se compromete a no invadir Austerlitz y yo me comprometo a no invadir Austerlitz. Firmamos un tratado y yo retiro mis tropas de la frontera.
Bien, sus tropas se retiran y entonces yo firmo.
Eso es.
Muy bien.
Oh, no, 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 no es eso. No lo he entendido. Primero usted firma el tratado y luego yo retiro las tropas.
Eso es, yo firmo en cuanto haya retirado las tropas.
Un momento. Embajador, el tratado.
Bueno, aquí tenim a Joaquín Díaz i a Ricard Solans doblant respectivament a Jackie Wacky i a Charles Chaplin en aquesta obra més coneguda de Charles Chaplin, que és El gran dictador, dirigida l'any 40 i que representa una sàtira no només, evidentment, del feixisme de Hitler, sinó del poder en general. Estrenada a Espanya amb 36 anys de retard, explica, com bé sabem, la història d'un barber jueu que ha estat amnèsic durant anys i que té una prodigiosa semblança amb el dictador del seu país, que és Adenoid Hinkel. Va, y anem per la segona.
Daría 1000 coronas por ver la cara que pondrá mi hermano Miguel cuando nos vea llegar uno tras otro. Me place sentarle a mi mesa como mi huésped de honor en mi pabellón de caza. Nuestros antepasados dejaron aquí en el pabellón buenas oleras, primo.
I aquí tenim, doncs, el Rafael Luis Calvo, que era un altre també dels il·lustríssims dobladors d'actors de doblatge dels anys 40-50, que, sense abandonar poder, tenim una altra de les delicioses pel·lícules, en aquest cas aventures, dels anys 50, que és El prisionero de Zenda, de Richard Thorpe, on Stuart Granger interpreta dues persones iguals, una de les quals ha de suplantar el primer, que ha de ser coronat rei i que han sacrestat. Aquesta pel·lícula, a banda de Stuart Granger, hi havia la Deborah Kerr, el James Mason i el Luis Calern, va ser produïda per la Metro i amb un encantador Technicolor. Va, i anem per la tercera. I amb els acords d'aquesta prodigiosa banda sonora cortesia de Bernard Herrmann, acabem amb una obra mestra absoluta i plus quan perfecta, El vèrtigo d'Alfred Hitchcock, on en James Stewart, recordem, rep l'encàrrec de seguir la dona d'un amic seu i a poc s'hi anirà obsessionant i caurà en una profunda depressió quan la perdi. Però amb el temps creurà descobrir algú que podria ser exactament igual que la difunta.
Déu
una pel·lícula meravellosa, obsessiva, turmentada, una de les obres mestres, una de les diverses obres mestres que té aquest mestre anomenat Alfred Hitchcock.
Totes aquestes tres pel·lícules crec que m'has dit que estan a Filmin, no? I
les, a Filmin, sí, sí, sí. O sigui, per tant, és un festival. Aquest diumenge a la tarda va dobles de cinema
dobles
i comencem amb El gran dictador, després El prisionero i després Vèrtigo.
Molt bé. Beorlegui, algú t'ha avisat alguna vegada que ha vist una persona clavada a tu o no?
A mi m'havien dit, quan era més jovenet, de fa molts i molts anys, m'havien dit que m'assemblava el Herr Flick, un amic íntim meu, que encara ho és, eh? Em deia que m'assemblava el Herr Flick de l'Aló, Aló. Saps aquella sèrie llegendària
sí.
de la BBC?
Ostres, i tant.
Doncs, sí, Herr saps Flick. Que hi havia aquella mena de militar nazi, doblat, crec recordar, per en Pep Sais, a l'excel·lent versió en català, i deia que m'assemblava el Herr Flick. Jo diria que sí, que d'una certa semblança sí, però...
Mira, home, buscaré la fotografia, que... perquè ara no recordo les faccions, però potser sí. Però no t'han dit, eh? He vist algú pel carrer que s'assemblava moltíssim.
Ah, sí. Ah. No, de fet, a veure, això vaig a confessar-te una cosa. Què? Jo visc en un lloc al centre de Sabadell i sovint, quan vaig per Tres Creus, hi ha un senyor que té un establiment comercial que, quan ens trobem, em saluda, i em saluda amb molta efusivitat. I un dia em va dir, tu ets aquest? I vaig dir, no sóc aquest. I em va dir, sí que ho ets. I jo dic, no, jo no sóc aquí, tu em dius. I està convençut que jo sóc l'altra persona. Bueno, i hem acabat saludant-nos. Vull dir que, quan ens veiem, ens saludem amb una certa rapidesa per part meva, però ell està convençut que sóc la persona que ell coneix. I jo dic, no ho sóc.
Sobre això...
T'ha passat a tu, no? Et passa a tu, això?
Home, alguna vegada algú m'envia una fotografia, fins i tot, d'algú que veu pel carrer i diu, mira, s'assembla. Llavors jo valoro si sí o si no. La majoria de vegades trobo que no, però alguna vegada sí que he pensat, ostres, sí que té una retirada. Però sí, és ostres, molt inquietant. Té molt, alguna cosa que penses, ostres, a veure si hi ha un germà perdut en algun lloc.
A veure.
Bé, Berlegui, com sempre, un plaer. I si la setmana que ve no vens tu, envia el doble. I ja,
enviaré
ja
el doble, això mateix.
Val? Una abraçada, Albert.
Igualment, que vagi bé. Adéu-siau.